dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimarts 10 de desembre. Comença un dia més. Amb l'objectiu de promoure i dinamitzar el comerç local durant aquesta campanya de Nadal, fent que el Nadal sigui una festa als carrers i establiments del municipi, la Unió de Botiguers de Constantí, amb el suport de l'Ajuntament, ha convocat la quarta edició del concurs d'aparadors nadalencs. Aquest any són un total de 13 comerços els que participaran d'aquesta quarta edició del concurs, basat en una decoració nadalenca en qualsevol dels seus aspectes representatius. Avui, a l'entrevista del dia, ens acompanyaran la vicepresidenta de la Unió de Botiguers de Constantí, Montse Aleu, i la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Dolors Fortuny. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dimarts. Dimarts 10 de desembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular, destacat, alerta andalús de targetes amb interessos de fins al 27%. Un veí de les Borges ja es guanya un judici al seu banc per cobrar-li per diners que no havia demanat. És la notícia amb què obre en portada avui al Diari de Tarragona, en què també podem veure en imatge la fotografia del pessebre de Vilaseca, 400 tonelades de sorra convertides en art, al pessebre de la Pineda. Es pot visitar des d'ahir i fins al pròxim 6 de gener. Al Més Tarragona, la seva edició d'aquest dimarts 10 de desembre, el titular és que recorren el concurs per adjudicar el servei de recollida de la brossa. L'empresa sol·licita al Tribunal Català de Contractes al sector públic que paralitzi la tramitació com a mesura cautelar mentre resol el recurs especial presentat. En portada també destacat que s'obre la zona blava de l'aparcament de l'Hospital Sant Joan i els usuaris es resignen a pagar, això pel que fa referència a l'aparcament de Reus, regulat com a zona blava d'aparcament que ofereix un aspecte més endreçat dels terrenys als peus del centre hospitalari que podem veure avui en fotografia de portada, i llegim també que alguns consideren abusiu que es cobri per estacionar a un lloc on ningú va per gust i d'altres consideren just el preu de 2 euros al dia i 50 cèntims l'hora. Com sempre, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que avui ens destacant en portada que les empreses químiques de Tarragona veurien com a mala notícia la repetició electoral. El nou quadre directiu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la EQT, veuria com una mala notícia que no hi hagués acord d'investidura si el país s'aboqués a una nova contesa electoral. Així ho ha definit el nou president de la EQT, Rubén Folgado. El Tarragona Digital, Camp Tarragona App i Circular App, la cuina de les futures empreses del Camp de Tarragona. La Diputació, que engega un projecte d'acceleració empresarial per a start-up al territori. I a l'Infocamp, més de 30 artistes participaran en la 12a edició de tallers oberts de Cambrils. Els dies 14 i 15 de desembre, els creadors i creadores obriran les portes als seus tallers per acostar l'art al públic. Seguim amb la portada del Punt Avui, titular fins l'any vinent. Esquerra situa al gener un possible acord amb el PSOE i diu que no li tremolaran les cames si ha de votar que no. Els republicans reclamaran avui la fi de la repressió durant la represa de les negociacions amb el Partit Socialista. A La Vanguardia, Rússia expulsada de l'esport internacional per dopatge sistemàtic. L'Agència Mundial d'Antidopatge prohibeix competir als russos durant 4 anys, incloent-hi els Jocs Olímpics. Moscou no podrà organitzar ni aspirar a acollir esdeveniments esportius mundials. En una portada en la qual també es destaca l'erupció mortal a Nova Zelanda, 5 turistes morts, 31 ferits i 8 desapareguts a l'Illa Blanca. En imatge veiem un grup de turistes que acabaven d'abandonar l'illa fent fotografies de l'erupció del volcà. La mateixa fotografia trobem també a la portada del periòdico amb aquest titular, Erupció mortal a Nova Zelanda. També destacat en portada, PSOE i Esquerra avancen en una cita secreta a Barcelona, aplanen en una reunió a la zona franca al terreny per la trobada oficial d'avui, i llegim que Esquerra ajorna fins al gener l'anunci de qualsevol decisió sobre la investidura. Al diari Ara, Esquerra allunya al gener el desenllaç de la investidura, és el titular. La reunió d'avui amb el PSOE ve precedida d'una trobada secreta ahir entre les dues delegacions. Junts per Catalunya obre la porta a tornar a posar Puigdemont de cap de llista a les catalanes. A El País, Esquerra enfría la investidura rápida y pretende negociar hasta enero. El partido independentista pendiente de las decisiones sobre Junqueras. A la portada de la ABC, amnistía y referéndum para activar el reloj de la Moncloa. Esquerra planta al rey y exige a Sánchez negociar la liberación de los presos, el perdón a los fugados y la autodeterminación si quiere ser presidente. Y a La Razón, Sánchez cambiaría a la fiscal general como gesto a Esquerra Republicana. María José Segarra avaló la acusación por rebelión a los líderes del procés. Y llegim també que Puigdemont abre la puerta a las elecciones en Cataluña para acorralar a Junqueras.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui el Barça tanca la primera fase de la Lliga de Campions en un duel intranscendent, amb el liderat de grup ja assegurat. Avui Mundo Deportivo, que en portada porta la imatge del croat Ivan Rakitic. Rakitic convence el buen tono del croata en los últimos partidos, hace cambiar de opinión al club. Ahora quieren que se quede. Ha aguantado con profesionalidad su ostracismo y ha respondido bien cuando se le ha necesitado. Al diari Sport parla de Barça inédito. Inter-Barça avui a les 9 del vespre. Valverde apuesta por las rotaciones ante el Inter y presentará un equipo plagado de futbolistas jóvenes y con Neto debutando en la portería. Leo Messi se queda en Barcelona junto a Gerard Piqué y Sergi Roberto para descansar a solo 8 días para el clásico del Camp Nou. Al diari Marca, Mbappé es el protagonista de la portada. Mbappé tensa la cuerda, pulso con el técnico y con el club. El jugador no muestra intención de querer renovar y el PSG insiste en que no escuchará ofertas. Y al diario AS parla de la hora de Jovic, el partido de Brujas, oportunidad para un delantero de 60 millones. El serbio es el número 21 en minutos jugados esta temporada con el Madrid. Ha marcado solo un gol frente a los 27 del año pasado en el Eintracht. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 10 de desembre. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem de la quarta edició del concurs d'aparadors nadalencs a Constantí.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Machine Bank i la col·laboració especial de Maglai. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 7979. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Constantí Ràdio. 97.9 FM. 20 anys amb tu.
de cara a aquesta campanya de Nadal i amb l'objectiu de promoure i dinamitzar el comerç local, fent que el Nadal del 2019 sigui una festa als carrers i establiments del municipi, la Unió de Botiguers de Constantí, amb el suport de l'Ajuntament, convoca la quarta edició del concurs d'aparadors nadalencs. Aquest any són un total de 13 comerços els que participaran d'aquesta quarta edició del concurs basat en una decoració nadalenca en qualsevol dels seus aspectes representatius. El proper dilluns 9 de desembre comença l'inici de l'exposició dels aparadors, que podreu veure fins al 7 de gener. Per parlar d'aquesta quarta edició del concurs d'aparadors nadalencs, ens acompanyen avui la vicepresidenta de la Unió de Botiguers de Constantí, Montse Aleu, i també la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny. Regidora i Montse Aleu, què tal?
Bones.
Hola.
Bon dia, gràcies per ser aquí. Com dèiem, quatre edicions ja del concurs d'aparadors. M'imagino que això implica fer una valoració positiva de les tres edicions anteriors. No sé, des de la Unió de Botiguers, Montse, com ho valoreu?
Home, nosaltres estem bastant contents perquè sí que normalment els botiguers adornen les botigues per Nadal perquè és un reclam i sempre es fa, però el fet de poder participar en un concurs encara fa que hi posis més ganes, més il·lusió o fessis una mica més treballat. I la part bona que tenim també és que des de l'Ajuntament vam dir que pogués participar tant gent de la Unió de Botiguers com gent que no. Llavors és una manera també que donar que hi hagi més participació. I bueno, vam dir el primer any, provem, a veure com va, si va, seguim. I bueno, el fet de que anem per la quarta és que va bé. Mm.
Regidora, des de l'Ajuntament m'imagino que també una valoració positiva, no? Si els comerços estan contents, doncs l'Ajuntament sempre està al costat, no?, d'aquestes entitats, com és el cas de la Unió de Botiguers.
Efectivament, si ells estan contents, nosaltres encara hi estem més. Estem satisfets del resultat d'aquests quatre anys de concurs i no res, donar les gràcies a l'Associació de Botiguers per la seva col·laboració i la seva implicació en aquest concurs i a totes les persones constantinencs i constantinenques també perquè tots hi participen directe o indirectament i també amb el seu vot, que hi ha un apartat, un premi que és del jurat popular.
Ara explicarem el tema dels premis perquè evidentment a banda del que és pròpiament la decoració nadalenca i intentar doncs incentivar aquest esperit nadalenc als carrers del municipi, hi ha també aquest component de dinamitzar el comerç local. Això des del punt de vista de la Unió de Botiguers també és una cosa que de cara a la campanya de Nadal valoreu molt.
Sí, perquè la tendència, el fet d'estar tan a prop de Tarragona, de Reus i així, la tendència que té la gent d'entrada de marxar fora a comprar, doncs home, sempre s'ha de mirar per la proximitat. Si el teu municipi, el que tu necessites, no hi és, després ja buscar fora. Però llavors dic sempre la proximitat, a més que el tracte sempre serà millor, en preu sempre serà millor, llavors intentem doncs, promoure això.
No sé si heu notat des de la Unió de Botiguers, des dels comerços, si el públic o el consumidor us ho trasllada, no? La percepció de que es facin iniciatives com aquestes, si ajuda també a variar una mica la percepció que té el client a l'hora de venir a les botigues.
Bé, jo trobo que sí, que també hi ha molta gent, com jo, hi ha algunes botigues que, com que no feia ús d'allò, per exemple, una persona que no té mascotes no va al veterinari. Però a vegades, ara, per exemple, si hi ha un concurs d'aparadors, així, millor se fixen en botigues que potser no són del seu ús, però li donen més valor. I llavors, millor, si hi ha algú que pregunta per algun comerç, que encara que tu no hi vas, però saps on està, pots indicar, o sigui que és una miqueta més fluid.
Mm. A nivell de participació, Ajuntament i Unió de Botiguers, quina valoració feu? Estem sempre més o menys sobre els 15 comerços, aquest any són 13, més o menys ens movem cada any en aquestes xifres, no?
Sí, és una xifra que s'ha més o menys estabilitzat. Aquest any podríem destacar que hi ha dues botigues noves, les últimes que s'han posat aquí a Constantí, el Dolç i Salat, i la botiga aquesta que tenim aquí és Sweet Queen, no sé si ho dic bé, perquè
Sweet
el meu anglès,
Mel, sí.
El meu anglès no és gaire bo, la botiga aquesta del carrer Major. és una manera de promocionar-se i, francament, doncs, és positiu per a ells que s'hagin interessat en el concurs i en la unió de botiguers.
Apuntava la Montse abans que aquí no només és, tot i que organitza la unió de botiguers amb el suport de l'Ajuntament, és un concurs obert a tots els comerços del municipi, no necessàriament han d'estar adherits a la unió de botiguers.
Sí, a més, per exemple, ara que hem vist, no?, que en pocs mesos s'han obert aquests dos, d'entrada, quan s'obren, no, intentem algun dia pues, poder parlar amb ells. Mira, hi ha una entitat, una unió de botiguers, si es voleu adherir, després podem fer coses que amb l'ajuda de l'Ajuntament tenim una ajuda econòmica per poder fer més coses. Vull dir, els hi anem dient, però clar, és una cosa lliure, qui es vol apuntar, associar, s'apunta i qui no, no. De moment encara no hem pogut acabar de parlar perquè són molt nous, però sí, sí.
Parlava abans la regidora dels premis. Els premis es mantenen com els anys anteriors, no? Hi ha els dos premis que atorga el jurat, no? L'aparador més original i artístic i també el que empri més material de reciclatge i sigui més respectuós amb el medi ambient. I després hi ha aquest premi per votació popular, que això ve al que parlàvem abans, no? El fet de que la gent també sigui partícip d'aquest concurs.
Que és això, que el fet de que... per exemple, hi ha un jurat, no?, per donar aquests altres dos premis, però el fet de que potser la gent participa, a vegades no varien gaire, perquè normalment a vegades el que ha quedat tercer o quart d'aquesta puntuació és el que el popular també ha dit, vull dir, no anem molt desfassats, però també és una manera de que la gent pugui donar el seu punt de vista, doncs mira, a mi m'ha agradat més aquest, a mi m'ha agradat més aquell, i a l'hora d'ajudar a fer un vot, ja que aquesta persona s'ha molestat en tirar un vot en una urna, doncs almenys pugui participar en un premi. Això també està bé.
Parlant del que és aquesta votació oberta, anem a explicar com va, perquè algun any hi ha hagut una mica d'embolic. Les butlletes es trobaran als establiments participants i s'han de dipositar a l'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Ho dic perquè hi ha anys que això no quedava gaire clar.
Bueno, al principi, també clar, el típic, no? Quan comences ho fas d'una manera, després vas veient que millor s'ha de canviar. Al principi la mateixa botiga feia com una miqueta de capsa, una miqueta de burna, però què passava? Que si jo a la teva botiga no hi vaig, no entrava, o millor no, saps? Era com molt viu. D'aquesta manera... pots agafar les butlletes de diferents llocs i al final doncs jo vaig a votar a l'Ajuntament i hi ha un punt, només un punt, perquè si no també havíem de recollir de totes les botigues, ficar un comú, era més complicat.
L'Ajuntament, per tant, que centralitza aquest punt de recollida de votacions. Uh-huh. El jurat, se sap ja qui el formarà?
Sí, el jurat està format per un representant de la Unió de Botiguers, després un tècnic de corredor interiorista, normalment ho feia el professor de plàstica de l'institut, després una tècnica de l'Ajuntament i després l'alcalde i jo mateixa, la regidora. I després el jurat, bueno, aquests són els que donen els premis als tres aparadors. I després hi ha el del jurat popular, que aquí sí que hi pot participar tothom.
Hem de dir que l'inici de l'exposició és aquesta setmana, dilluns 9 de desembre, i fins al 7 de gener, o fins al 6 aproximadament, és quan els aparadors estaran decorats i el jurat, doncs, en qualsevol moment pot passar a visitar aquests aparadors. També hem de dir que la gent podrà veure les fotografies a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, que és una cosa que també s'ha fet els últims anys, on la gent pugui veure també a través de fotografies com és la decoració amb tot tipus de detall de cada establiment.
Sí, perquè això també està bé, que potser pot, gent inclús de fora pot anar fent cops d'ull, no? Mira que maco que estan deixant aquí Constantí. Però també recordar, si la gent que vol participar amb el vot popular ha de depositar el paperet a la urna, vull dir, no val això de un me gusta.
Sí, això no compta en aquest concurs.
Compta com per veure, no?, com es mou, però per poder guanyar, no.
Recordar que un any més també el lliurament de premis m'imagino que es farà coincidint amb la Festa Major d'hivern, sí. Regidora?
Sí, sí, es farà l'entrega dels diplomes i dels premis al pregó de Festa Major, que aquest any es realitzarà el dia 19 de gener.
De gener. Mm. Bé, parlàvem de moltes iniciatives que s'han anat promovent des d'uns anys ençà per part de la Unió de Botiguers. Aquí hem parlat de
evidentment, del concurs d'aparadors i darrerament també hem parlat d'altres campanyes, com per exemple el curs de màrqueting digital que es va fer l'any passat. L'any passat fins i tot es va organitzar el primer sopar de gala del comerç local. A poc a poc, doncs una mica es van fent, es van impulsant iniciatives com aquesta. Quina valoració feu, Montse, des de la Unió de Botiguers, d'aquest tipus d'accions que s'estan fent?
Bueno, nosaltres estem molt contents perquè hi hagi moviment, sempre hi ha dues parts, una que proposa i l'altra que ajuda que tiri endavant. I en el nostre cas és això. Per part de la regidora, quan hem proposat coses, ha fet el possible per ajudar-nos, sempre que ha vist que són bones idees i coses bones pel poble. I inclús al revés, a vegades ha sigut ella que ha vist alguna idea, ens l'ha proposat, i nosaltres ens hem dit, sí, fem-ho. Llavors, com que hi ha fluïdes, doncs, quan anem fent coses, normalment anem ampliant coses, no anem traient.
I des de l'Ajuntament, regidora, no sé, això d'aquestes campanyes, aquesta coordinació, suposo que encara es pot millorar sempre, no?, amb tot tipus d'aspectes, però com a punt de partida el que s'està fent darrerament, jo crec que s'ha fet un impuls important, no?, al tema dels comerços del municipi.
Evidentment, jo crec que sí, que hem donat un bon pas endavant, que aquest pas intentarem que aquesta legislatura no es quedi aquí, sinó que sumem passos, més passos, i de fet ja hem tingut algunes reunions i hem posat algunes idees que a veure si a poc les podem anar materialitzant. I el dia 31 de gener doncs tornarem a fer la segona nit del comerç local.
Molt bé, això, com dèiem, és una novetat de l'any passat que ja es garanteix que té continuïtat, que això també, recordo que ho parlàvem l'any passat, Montse, no? Els comerços també per vosaltres era una cosa important, no? Que dèieu que no teníeu sopar de Nadal i que d'alguna manera era com la vostra celebració.
Sempre ho dèiem, no? D'aquest ajut econòmic, que fem coses, que fem sortejos, que fem regals. Ostres, i sempre diem, podíem guardar una part i fer un sopar a tots els de l'associació, perquè molta gent és un de sol. O sigui, la normal és que sigui una persona sola, una botiga, a vegades són dos, però no tenim sopar d'empresa, com tots els amics o familiars que venen al sopar de molta gent. I podíem agafar una part i fer això. Però al final sempre ens sabia greu que semblava que no, va, doncs fem alguna cosa més pels clients, fem alguna cosa més. I al final un dia ens vam reunir, ostres, no ho podem fer d'una manera, que ens ajudi l'Ajuntament, que ens puguem juntar, que ens sentim també que formem part d'un equip. I a més el mateix sopar, tu t'asseus amb altres botigues que a mi no te coneixes, vull dir, fem equip, dinamitzar més, però a partir de nosaltres, perquè volem dinamitzar de cara a la gent, doncs ens hem de moure també nosaltres entre nosaltres. I bueno, i vam dir, com sempre, provem-ho. Vam anar l'any passat, la gent es va apuntar molta gent i va sortir molt bé, vam dir, doncs aquest any hi tornem.
Molt bé, doncs el sopar de gala del comerç local, que tindrà continuïtat, que tindrà, ja té data fins i tot, el pròxim mes de gener. I iniciatives com aquesta, com el concurs d'aparadors nadalencs, que des de fa 4 anys impulsen conjuntament des de la Unió de Botigues amb el suport de l'Ajuntament. A partir d'aquesta setmana i fins al 6 de gener podreu veure la decoració nadalenca d'aquests comerços participants en el concurs, i amb aquests premis que no només premien els comerços que hi participen, sinó també fins i tot a les persones que participeu en la votació popular. Recordem que la votació popular té un sorteig de... hi haurà un sorteig de 3 xecs regal per valor de 50 euros que després també van incentivar el comerç local perquè són bescanviables per productes d'aquests establiments que participen. Regidora Montse, no sé si voleu afegir res més. Sí, la Montse em diu que sí.
Bueno, volia recordar que ara que comença la campanya de Nadal, a part de decorar els aparadors, fer aquest concurs, la gent pot participar, que aquí hi ha gent que és de la Unió de Botiguers i gent que no. Els que som de la Unió de Botiguers, volem recordar que si feu compres als nostres establiments, a partir de dilluns, dimarts o així, fins que s'acabin les butlletes, amb compres us anirem donant un número de participació, que això també ja fa uns quants anys que ho fem. I després, abans de Reis, el dia 3 o així, a l'Ajuntament, ja ho penjarem també al Facebook, a l'Ajuntament farem el sorteig de 3 números de tots aquests que hem donat. I els 3 números que surtin, la persona que surt cadascuna s'emporta 200 euros, per tant seran 600, 200 euros que podrà gastar establiments de Unió de Botiguers a Constantí. I Llavors dic que això també és important, sí, perquè aquests dies comprar a Constantí té premi.
Molt bé, doncs que ningú es quedi a casa aquests dies, eh? I que vagi a comprar el comerç local, que entre tots hem de promoure i dinamitzar aquest comerç local, i això, l'objectiu que es promou també, que és que el Nadal sigui una festa, als carrers del municipi. Moltíssimes gràcies a la regidora de Promoció Econòmica, Dolors Fortuny, i també a la Montse Aleu, vicepresidenta de la Unió de Botiguers de Constantí. I recordeu, del 9 de desembre fins al 6 de gener, quarta edició del concurs de Paradors Nadalencs a Constantí. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Es pot viure sense emocions? Per què són importants les emocions si ens poden fer patir? Avui anem a la recerca d'una nova felicitat que ens proposa la pel·lícula The Giver, el donador de records, que ens planteja la vida en una comunitat futurista sense emocions. Maria Palacín és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Abordem llums i ombres d'aquest món ideal que ens planteja la pel·lícula, on no està permesa la mentida, ni existeix l'odi, com tampoc els colors.
Hay rojo, verde, azul, muchos colores diferentes. Los verás todos con el tiempo. Nuestra gente decidió deshacerse de todo eso. Los colores, razas, religiones. Y crearon la igualdad. Si fuésemos diferentes, podríamos sentir envidia, rencor o enfado. Consumirnos con el odio. Necesitamos la igualdad. ¿No crees?
Oh, completamente de acuerdo. Pero aún así, es todo tan bonito.
Rancor, enveja, però també un munt de meravelles més que no serveixen si volem ser feliços per la via de la igualtat.
Clar, és una igualtat exigida, obligada i sense el coneixement de que hi ha la diferència. O sigui, és una igualtat en la qual viuen i no coneixen altra realitat. El bo de la igualtat és a partir de la diferència, no? Construir igualtat a partir de saber que som diferents, que hi ha ètnies diferents o que hi ha persones que senten diferent o que existeix la possibilitat de pensar coses diferents a la que tu penses i a pesar d'això, doncs, poder cooperar i poder ser iguals, no? I això li treuen, amb la qual cosa es garanteix una igualtat, però per desconeixement d'altres coses. Quan comença la pel·lícula hem de recordar que el narrador de la pel·lícula està dient que després de la ruïna va venir la creació d'aquesta comunitat. És a dir, aquestes pel·lícules futuristes sempre recreen una realitat o una nova vida amb la qual hi ha igualtat, hi ha equilibri, hi ha asèpsia, hi ha neutralitat en tots els sentits, però abans hi ha hagut mort, o hi ha hagut caos, hi ha hagut ruïna, hi ha hagut desastre d'algun tipus. I això és una mica llei de la física, no? La teoria del caos ja ho diu, no? Fins i tot en el caos hi ha un ordre, però després del caos sempre hi ha un cert ordre, que es construeix. Llavors és com algú cíclic, no?
A més de sentir diverses emocions a través de la vista, aquest protagonista, Jonas, es troba amb la música.
¿Qué voy a ver hoy?
Nada. Hoy no verás nada. Ya hemos cubierto el ver más allá. También hay algo llamado oír más allá.
¿Es una mesa? Toda la comida se caería al suelo.
Bueno,
No me juzgues. No soy muy bueno. A pesar de que tuve un buen maestro. Música. Bueno, música cuando toco las teclas adecuadas. Al igual que la música, hay algo que no puedes ver con los ojos. Algo que vive muy dentro de ti. Algo que esas inyecciones matutinas se llevan.
Pensé que las inyecciones eran por nuestra salud.
No, eliminan algo.
¿El qué?
Las emociones.
¿Quieres decir los sentimientos?
Los sentimientos son fugaces. Están en la superficie. Pero las emociones son muy profundas, primarias, perduran. Y Jonas, puede que no entiendas dónde estás o lo que está pasando, pero no pienses en lo que estás viendo. Escucha. Escucha lo que te está llamando desde tu interior.
Maria, quin és el paper de la música en les emocions?
Doncs jo sempre que defineixo la música d'alguna manera la defineixo com el llenguatge universal afectiu, en el sentit d'afecte, no? De les emocions. I és el que li està dient aquest mestre, no? Aquest mestre li està dient, no pensis, escolta, sent. Això que estàs escoltant ho has de sentir des de dintre, no? I això és la música. Pot produir emocions diverses. Pot produir la tristesa, pot produir l'alegria, pot produir la ràbia, la nostàlgia, moltes diferents emocions. Les pots construir, les pots portar, no? Llavors la música és indispensable. En un exercici que solem fer quan es fan dinàmiques de selecció i has de seleccionar uns personatges en un món en el qual només quedarien un grupet de persones, sempre hi ha un músic. Sempre hi ha un músic. I potser aquest músic no sigui massa important per altres característiques, però sempre hi ha algú d'algun grup que diu la música és important en aquest món que quedi, no? És clau emocionalment parlant.
El jove Jonas continua el seu aprenentatge vital posant nom al que experimenta amb els somnis.
Era como un recuerdo, pero Fiona estaba allí.
Has tenido un sueño.
¿Un qué?
Un sueño. La combinación de realidad, fantasía, emociones y lo que comieras en la cena. Has dejado de ponerte las inyecciones, ¿verdad?
La emoción era tan fuerte. Y en la boda, todos juntos, riendo y bailando, los viejos con los jóvenes, la novia y el novio, había algo ahí. Pero diferente a lo que tenemos nosotros.
Sí. Ya no tenemos eso.
¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, hablo de lo que sientes por otra persona. Y la mente no lo puede explicar y tú no puedes hacer que se vaya.
¿Qué es?
Amor.
Per què és important somiar física o mentalment, Maria?
Bueno, el somni té un efecte reparador en el cervell, en la persona, molt important. Llavors, de vegades se'n recorda o no se'n recorda dels somnis. I quan no són malson, és un símptoma també, però té a veure amb un estrès, té a veure amb una dificultat o fins i tot amb una manera de canalitzar una gran preocupació, tristesa. O... Però el somni, que pots o no recordar, té un efecte molt reparador a la persona. Llavors és bo somiar. És com construir, és donar solucions. De vegades es creen coses, s'imaginen, llavors... Tots aquests trossos de la pel·lícula que estem escoltant en aquest programa són diferents sentits de la persona, no? La oïda, la vista, la percepció... Tota l'estona s'està parlant d'emocions diferents o formes diferents on l'emoció doncs, té una forma, no? I això és el que ens fa diferents, no? com a éssers vius, en aquest cas, sers humans.
Reconèixer el seu aprenentatge emocional porta a Jonas a buscar respostes.
Adri, ¿tú me amas?
Jonas, precisión en el lenguaje. Por favor, ¿qué significa amar?
Ya no tengo Lili.
Jonas ha usado una palabra tan anticuada que ya no tiene ninguna obligación.
Si ¿vale? preguntas, ¿vale? ¿disfrutáis de mí? La respuesta sin duda es sí. O si madre y yo nos enorgullecemos de tus logros. Bueno, por supuesto que sí. ¿Lo entiendes? Sí. Creo que por fin lo entiendo.
¿La familia es emocionalmente la zona cero?
Doncs en aquest cas no és família. Hem de recordar que parlen d'unitat familiar. A partir d'aquí doncs, se construeix el sistema, no? Un sistema organitzat, controlat. És com una mena d'experiment social on han ficat aquestes bebès que li donen i construeixen una unitat familiar. Però estan tothom està assignat. No existeix l'amor, no existeix l'atracció, no existeix fins i tot l'erotisme, no existeix la sensualitat, no existeix res d'això, perquè no existeix l'emoció. Aquesta emoció primària que estava descrivint el mestre, no? El que ha d'ensenyar el Jonas, no? I és el que ens fa que ens sentim bé, malament, que tinguem doncs, atracció per anar a un lloc o per estar amb una persona o no, perquè emoció que ve de emovere, de moviment, de posar-se en l'acció d'algú, no? I això no ho tenen, no existeix per ells.
Maria Palacín, la setmana vinent, un nou capítol al voltant d'aquesta pel·lícula de Giver, el donador de records. Aquests records són precisament les emocions que sent aquest protagonista i que ens va molt bé pel nostre programa.
Molt bé.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi amb Cristina Cantal.
Avui ens posem competitius per parlar de concursos i sobretot del concurs de tas per parelles. Per fer-ho ens acompanya el sommelier Rafael Sabadí, que bé, hem de dir que ha guanyat alguns reconeixements en aquest camp. Benvingut, Rafael.
Hola.
Avui parlem de concursos, eh? Avui ens posem competitius.
Sí, sí, avui ens posem serios.
Però en el món del vi hi ha molts tipus de concursos.
Sí, 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 n'hi ha diversos, però avui us vull parlar d'un que d'alguna manera doncs, és el que se m'ha donat força bé. I ja porten 12 edicions, és el concurs de tas per parelles de Vilaviniteca, i ara segurament és un dels concursos més prestigiosos que tenim en tot l'estat, i és un concurs que centra purament en el tast a cegues.
Tasta cegues.
Sí, però la diferència és que es tasta per parelles. Normalment els concursos es fan de manera individual. Aquest es fa amb un company, o amb una parella en aquest cas, i és un concurs superdivertit.
I tu tens una parella de cates.
Sí, sí, sí.
Que el tenim a l'altra banda del telèfon. Ell és en David Martínez. Benvingut, David.
Hola, què tal? Gràcies.
Explica'ns, què és això de tastar per parelles? Realment aquí ha d'haver-hi molt consens, eh?
Sí, la veritat és que és més difícil que tastar sol, perquè clar, no depens només dels teus criteris de tast, sinó també dels de la parella. I si els dos components de l'equip estem d'acord, és fantàstic. El problema és quan un diu una cosa i l'altre diu totalment el contrari. Llavors, fins quan hem de discutir, hem d'escarbar una miqueta amb el vi i hem d'intentar entre els dos esbrinar doncs, de quina veritat estem parlant, de quina zona vinícola, de quina collita, etc.
I això passa
difícil,
sovint?
És molt divertit.
Passa sovint? Que veieu les coses diferents?
Sincerament, nosaltres no. Normalment estem bastant d'acord amb tot i quan no estem d'acord de seguida un dels dos veu clara la postura de l'altre i normalment no discutim molt amb aquest tema. Alguna vegada sí, però normalment estem bastant d'acord. La veritat és que en Rafael i jo ens vam conèixer a l'escola de sommeliers i vam aprendre, diguem, a tastar junts a la vegada i tenim els mateixos criteris de tast i més o menys els mateixos gustos i no es passa sovint això, no?
Doncs Rafael, tens molta sort de tenir la parella que tens.
Sí, i quan hi ha dubtes jo tiro, David, el que diguis tu, i aquí s'acaben els problemes.
Expliquem una mica, perquè els nostres oients que ens estan escoltant doncs realment segurament no són experts en concursos de tast i menys en aquest concurs de tast per parelles que, com bé dèiem, ja vam parlar 12a edició. Expliqueu-nos en què consisteix, quin és el procediment d'aquest concurs.
Començo jo?
Sí, David, endavant.
Doncs, arribem amb una sala, cada any hi ha 120 parelles, 240 tastadors, i ens posen 7 copes servides amb vins de diferents colors. Són blancs, negres, escumosos, dolços, generosos, i a partir d'aquí hem de dir tot el que sapiguem del vi. Hem de dir la marca, l'elaborador, la collita, la denominació d'origen, la zona geogràfica, tot el que sapiguem, i tot això va puntuant, són diferents punts, i al final les 10 notes més altes passen a la gran final, diguem, del concurs, i és el mateix amb 7 referències diferents una altra vegada, i és tot tasta cegues. I només parlant amb la parella i tastant els vins, hem d'intentar esbrinar el màxim possible.
Tots aquests inputs que dèieu tenen tots la mateixa puntuació o, per exemple, si enganxes la dominació té més pes que si enganxes les varietats?
No, en aquest cas n'hi ha uns que valen més que uns altres. Per exemple, crec, ara parlo de memòria, però crec que el país, en aquest cas, i les zones vinícoles puntuen un pèl menys, són un punt, i llavors a mesura que com és la marca, la varietat de raïm i l'anyada, això ja són 3 punts. O sigui, van de 1 a 3 punts.
L'altre dia parlàvem de degustacions, i realment aquí ha d'haver-hi tota una pràctica prèvia. Rafael em va explicar com ho feia ell. David, com ho fas tu? Com identifiques els vins? Com es fa aquest procés?
Doncs jo ara ja fa molts anys que em dedico a la formació. Treballo aquí a l'Escola d'Hostaleria de Sitges. I jo vaig sempre per lo bàsic, com ensenyo els meus alumnes. Jo primer em centro en detectar la varietat de raïm en què està elaborat el vi. Una vegada tinc la varietat, la zona geogràfica d'on prové, i una vegada tinc la zona geogràfica, hi ha la denominació d'origen, la marca i l'elaborador. Diguem-ne, vaig de fora cap a dintre, no? Primer, el més bàsic per mi, i potser per mi el més fàcil és detectar la varietat, i a partir d'aquí ja vaig intentar esbrinar d'on prové el vi, segons la varietat que sigui, pot ser d'una part del món o d'una altra.
Segueixes a la mateixa ruta, Rafael?
Sí, és que és el patró, jo crec que és el més, el que més millor se'ns dona, no? I com deia en David, nosaltres vam conèixer l'any 2003 i vam aprendre a tastar junts a l'escola amb els mateixos professors. En aquell moment en David es dedicava a la restauració i llavors ens va venir molt bé. I jo crec que aquest és el procés, començar amb la varietat i a partir d'aquí doncs, anar esgarrapant. El tema és que és un concurs que, a part que has de tenir un bagatge i conèixer molt de món i amb una mentalitat molt oberta, és un curs que t'has d'anar preparant durant l'any. No? Sí que potser les últimes setmanes ho enfoques una mica més i et centres una mica més en el tast i amb vins que potser no coneixes tant, però és una feina de tot l'any, és com una marató, és una carrera de llarga distància. No es tracta de l'últim mes doncs, d'anar tastant a saco i durant l'any estar allà sense fer res, no? Perquè com més sàpigues i més clar tinguis les coses, doncs millor tenir el concurs.
Per tant, ets com una formigueta, que vas agafant per després a l'hivern, En aquest cas l'hivern seria aquest concurs, que per cert, quan es fa?
Aquest any es fa durant la setmana de l'alimentària, crec que és a l'abril, no tinc clar encara, crec que és a mitjans d'abril, és el diumenge abans de l'alimentària, però les dates no les tinc clares. Sí que s'obren les inscripcions al gener, Vilamanite, que obre les inscripcions, i has d'estar preparat amb l'ordinador el dia i l'hora que obrin, perquè volen en 5 minuts s'acaben de 120 places. Però la data del concurs no la tinc del tot clara. Sé que és abans d'alimentària, però no ho sé.
És que no sé si hi ha la data encara. Ja han posat la data, Fixa, encara no estic al cas. Però sí que és veritat que coincideix amb l'alimentària, però aquest any l'alimentària s'ha desdoblat i fan un solo que es diu Intervint, que el fan al febrer, i llavors no tinc tan clar que sigui paral·lel a l'alimentària aquest any. Però al voltant de març-abril serà.
El tenim per la primavera, doncs,
sí.
I com bé deies, m'has fet molta gràcia, preparat davant de l'ordinador, perquè és com aquell festival, que en 2 minuts s'esgoten les entrades. Aquest concurs és exactament igual, veig.
Exactament igual, sí. A més, els dos, cadascun a casa seva, al seu ordinador. I, bueno, de moment hem tingut sort cada any, però n'hi ha molts companys que es queden fora.
Heu participat cada any en totes les edicions que s'han fet?
Sí. Se n'han fet 12 i hem estat a les 12. no hi ha massa gent que hagi estat a tots els anys. I a sobre amb un resultat que de 12 anys n'hem passat 8 a la final. Això és, crec que som la parella en aquest sentit amb més bons resultats.
8 a la final i hi ha algun premi? Heu arribat a primera posició?
Sí, el primer vam guanyar i fa 3 o 4 anys vam quedar segons. Està bé, però és el que deien refer. Realment el difícil és arribar a la final tants anys seguits. Perquè ho comentàvem al principi, de 120 parelles només arriben 10 a la final. I tothom és molt bo i tothom tasta molts vins i tothom entrena molt i és molt, molt difícil.
M'agrada això perquè abans en Rafael també ho ha dit, has d'entrenar, eh? Bàsicament, tastant, quin és aquest procés doncs, per entrenar-se, per anar coneixent cada vegada doncs, més precisió, més vins, més varietats?
Doncs, bueno, jo crec que és la formació contínua. De fet, és, bueno, és la part, la nostra feina, és part important de la nostra feina. I una vegada estàs al món del vins, doncs, no sortir-te, no parar de tastar durant tot l'any. Sí que quan arriba la data del concurs, doncs, apretes una mica més i tastes vins que creus que poden sortir al concurs, però, bàsicament, la formació contínua durant tot l'any, no parar de tastar i no parar d'estudiar, no? De conèixer noves zones vinícoles, de repassar zones vinícoles que tens una miqueta oblidades i varietats que normalment no tastes. Bàsicament això.
Home, bàsicament el vostre entrenament és divertit, eh, Rafael? Sí, no està malament, eh?
Reconec que fem enveja a molts altres, eh?
Has mencionat que ets professor de l'Escola d'Hostaleria de Sitges. En Rafael és sommelier, tots dos doncs, aquí vinculats. Pel que fa a l'ensenyança, només una pregunteta, eh? Realment el món dels vins és una cosa que des de la base, des d'aquests estudiants, ja veus que interessi fortament?
Sí, la veritat és que interessa i molt. Jo... Aquí sí que fem cicles formatius de grau mig i grau superior i a grau superior tenim 4 hores a la setmana de l'assignatura de sommelieria. I et diré una cosa, és l'única assignatura que l'assistència és total, no falla ningú. La resta de la classe sempre falla, estan malalts, perquè es tenen coses a fer, i a la resta de la classe falla ningú. I quan fallen s'excusen i diuen no tornar a repetir, no sé què, i sí, sí. Per tot és que interessa molt al món del dia, joves.
Per tant, ser sommelier és atractiu, eh? David Martínez, de parella de cates d'en Rafael i també professor de l'Escola d'Hostaleria de Sitges, moltíssimes gràcies per atendre'ns i espero doncs, que aquesta propera primavera torneu a entrar al concurs i que torneu a quedar dins dels 10 primers, com a mínim.
Ho intentarem.
A vosaltres, segur que sí.
Moltes gràcies.
Gràcies, David.
Rafael, ja ho sabem, a concursar i a seguir guanyant i a seguir entrenant, eh? Sobretot, sí. Si algun dia necessites ajuda, em truques.
Val, ho tindré en compte.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals per a aquest dimarts 10 de desembre. Anem a Tarragona avui a les 5 de la tarda a la Rambla de Ponent. En concret de Camp Clar tenim Tió de Nadal amb actuacions infantils nadalenques d'animació als carrers comercials. D'altra banda, a la Biblioteca Pública Tarragonina avui a les 6 de la tarda hi ha Club de Lectura per Famílies amb infants de 5 i 6 anys, titulat Si us plau, no em molestis més, conduït per Carme González. La Carme és narradora i animadora sociocultural, integrant del col·lectiu Entretes i li agrada cantar i abraçar els llibres. Club de Lectura, doncs, avui a la Biblioteca Pública de Tarragona a les 6 de la tarda. I a 6:45 de la tarda a la mateixa Biblioteca Pública també tenim Club de Lectura, en aquest cas d'assaig, amb l'obra Habitar i construir ètica per la ciutat, de Richard Sennett. Podrem caminar pels barris de Medellín, ens ocuparem de les ciutats intel·ligents i podrem entrar també a la seu de Google. I a 7:45 de la tarda, l'Autoritat Portuària de Tarragona, avui hi ha conferència, un actor quasi invisible a càrrec del senyor almirante de la flota, Manuel Garat. D'altra banda, a 7:45 de la tarda, a la llibreria La Capona, presentació del llibre La memòria de l'aigua, de Montse Barderi, Premi Prudenci Bertrana de la novel·la 2019. Aquesta és la història de tres generacions de dones marcades per la misèria, amb la participació també de Mònica Socias, que és comunicadora cultural. I encara a Tarragona destaquem que a la plaça de Sant Fructuós a les 9 del vespre hi ha l'activitat Juguem per la Marató. L'Associació Lúdica i Cultural Club Diògenes Tarragona i l'Associació de Jugadors de Rol i Estratègia de Tarragona organitzen diferents actes lúdics en benefici de la Marató, dedicada, com sabem, aquest any a recollir fons contra les malalties minoritàries. Anem a Reus, a les 6 de la tarda a la Casa de Joves, La Palma. Tenim creació musical, un taller per aprendre a poder crear els nostres temes. D'altra banda, dos quarts de set, a la Biblioteca Xavier Amorós, la biblioteca també participa en la Marató. Avui Sara Salinas i Núria Plana explicaran la seva lluita envers una malaltia minoritària. La majoria de malalties minoritàries són genètiques i estan presents durant tota la vida d'una persona. Són greus o molt greus, cròniques i progressives i comporten una gran càrrega psicosocial. Aquesta tarda, doncs, a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus, Sara Salinas, mare i activista, i Núria Plana, investigadora, que han creuat les seves vides en la recerca d'una explicació per una malaltia minoritària, ens explicaran les lluites, els reptes i els avenços que duen a terme en el dia a dia. Una activitat oberta a tothom. I també a Reus, a les 5 de la tarda, avui a Mas Pintat, hi ha xerrada Salut i Dona, la menopausa, una nova etapa. Aquesta tarda a les instal·lacions de Mas Pintat, l'equip de llevadores de l'atenció salut sexual i reproductiva Reus Altabrat donarà a conèixer el seguit de canvis fisiològics que es produeixen durant la menopausa, una etapa que ens ha d'ajudar a entendre la resposta que es dona en l'organisme, tant físicament com emocional, i per tant a veure-ho no pas com un final, sinó com un inici d'una etapa. Seguim a la Canonja, on el castell Mas Ricard, avui a dos quarts de vuit, es presenta la novel·la històrica La memòria salvada, de Josep Llop Tous, que, en el qual intervindran Manuel Rivera, que és director de Silva Editorial, Francesc Roig, president del Centre d'Estudis Canongins, i també intervindrà el mateix autor. A Salou, aquesta tarda a les 7, al Club Nàutic, hi ha Zumba Solidària, masterclass de Zumba Solidària amb la campanya de recollida de joguines per Nadal. A Torredembarra, a Cal Maiam, a les 6, tenim audicions de corda amb violí i violoncel. A les 6 de la tarda i a les 7 tenim audició de clarinet i saxòfon a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música. I acabarem avui a Vilaseca, on al Centre Cívic i Cultural del Colomí hi ha xerrada a les 6 de la tarda, noves formes de mobilitat urbana en el marc del Pla Educatiu d'Entorn. I a l'auditori, alcalde Josep Malapeira, avui a les 6 de la tarda també tenim audicions a càrrec dels alumnes de cant.
Arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.